setmana.
Metròpoli, amb Xavi Collado.
El personatge de la setmana.
És que avui parlem amb la doctora en filologia semítica i en història medieval, professora emèrita d'estudis àrabs i islàmics de la Universitat de Barcelona. Ella és nascuda l'any 1943 a Banyoles. És una de les veus més autoritzades per parlar del món islàmic. És també professora de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i acadèmica de l'Institut d'Estudis Catalans. Experta en món semític i islam. És tota una referència en temes com les minories religioses a la Corona d'Aragó i Catalunya, els arabismes en les llengües hispàniques i la teologia de l'islam. Ha escrit, entre d'altres, llibres amb el títol d'Una introducció a l'islam, religió, història i cultura, Sedona i musulmana, moros, jueus i cristians en terra catalana, memòria del nostre passat i l'islam avui, alguns aspectes controvertits. Un llibre que ha sortit fa molt poc i que aborda les falsedats i tòpics que tenim sobre l'islam. Dolors Bramon, benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan vostè es va doctorar en filologia semítica, la presència de musulmans a la nostra societat era pràcticament irrellevant, no? Però ara ja portem dues dècades amb les que l'onada d'immigrants ha transformat la nostra societat. Per què no acabem d'entendre el món de l'islam actualment?
Bé, jo no sé si tothom ho acaba o no ho acaba d'entendre. Si no s'entén, en bona part, hi deu haver unes poques ganes d'entendre-ho. Perquè, ho dic, perquè doncs, jo fa molts anys que parlo de què és això de l'islam, què significa ser musulmà, parlo a molts llocs, els llocs s'emplenen, vull dir, les sales on parlo s'emplenen, faig classe a la universitat, la gent s'hi matricula, vull dir, si no s'acaba d'entendre, potser, insisteixo, és que no hi ha gaires ganes d'entendre.
Perquè vostè va fer la seva tesi doctoral sobre els historiadors musulmans, les aportacions que van fer i la seva visió de la Catalunya medieval.
Bé, no és exactament això, perdoni.
Com era?
És complicat. Jo n'he fet
dues. Era més complicat això, no?
N'he fet dues de tesis doctorals. La primera, en la Facultat de Filologia, analitzava l'obra d'un geògraf historiador del segle XII, nascut segurament a Almeria, i que explicava el món conegut aleshores, és a dir, a Amèrica no hi apareix. Per tant, és una obra erudita, divertida, interessant. Mm. La segona tesi és per allò on anava vostè.
Sí.
El que jo vaig fer va ser buscar tots els textos escrits en llengua àrab que parlaven de territori actualment català. Aleshores, esclar, això ara va ampliar molt la visió perquè hi havia topònims que no s'entenien. Un madrileny, per exemple, no té per què saber que hi ha un poble que es diu Òdena o un poble que es diu Bar de Pallars. Per tant, una mica va ser reidentificar topònims fins ara no identificats o corregir alguns identificats. És a dir, vam ampliar el coneixement de la història de Catalunya que tenim ara nosaltres.
Clar.
Els escriptors àrabs doncs, van fer el que van poder, explicar el que els hi, les notícies que els hi arribaven. Perdoni que hagi sigut llarga en la correcció.
No, però està molt bé, està molt bé. Dolors, fem una cosa. Perquè tenim una mala connexió amb vostè, mirem de trucar una altra vegada, aviam si tenim un millor so. Perquè
jo noto un soroll.
Sí, és molt molest i crec
que queda. Jo penjaré, penjo?
Vinga, pengi i
gràcies,
tornem a trucar.
Sento.
A veure si podem solucionar aquest soroll de fons, perquè si no, clar, la nostra audiència pràcticament no escoltarà res i és molt complicat, no? Doncs tenir una comunicació d'aquestes característiques. Recordem que estem parlant amb la Dolors Bramon, doctora en filologia semítica i en història medieval, professora emèrita d'estudis àrabs i també islàmics de la Universitat de Barcelona. Hi ha moltes coses que podem abordar al llarg d'aquest programa amb ella. Entre d'altres, doncs, com ella molt bé deia, va fer dues tesis doctorals ben diferenciades, no? Però, clar, la percepció també o la visió de la Catalunya medieval ha canviat amb els darrers anys. És el que jo li vull preguntar ara quan recuperem la connexió amb ella. Però també podem dir que la historiografia oficial ha deixat una mica oblidades les importants aportacions de la cultura musulmana a Catalunya, no? I és una de les preguntes claus que crec que, doncs, la Dolors Bramon ens ha de contestar només tinguem aquesta connexió de nou amb ella. Vinga, esperem un segon i parlem amb la Dolors. Sembla que sí que hem pogut solucionar el tema de la connexió amb la Dolors Bramon. Dolors, després d'aquestes aportacions que ens ha fet...
Són coses de la tècnica, eh?
És que nosaltres aquí ja no entrem, eh? Perquè això ja és més complicat.
D'acord.
Després d'aquesta important aportació que vostè ens feia, d'aquestes dues tesis doctorals que va fer, doncs podem dir que l'historiografia oficial ha deixat una mica oblidades les importants aportacions de la cultura musulmana a Catalunya?
Podem dir que sí, però sí? Evidentment no és un sí absolut.
Yeah.
És un tema, és una època que no interessa massa, no és massa lluïda. Vull dir, estudiar el passat islàmic a Granada, on hi ha una Alhambra i uns monuments preciosos, doncs és més maco, fa més de goig que si tu estudies les restes islàmiques que hi puguin haver a Catalunya, que són menors, que n'hi ha, però que són menors, o menys abundants, o més destruïdes, sí. Mm. Això depèn, no, tampoc és absolut. No. Clar. Tot el que dic.
No, però, Dolors, quines serien aquestes aportacions? Quines serien les aportacions? Què ens ha deixat la civilització àrab?
Ah, això és una altra història. Sí. Moltíssimes coses.
És a dir, quan...
Perdoni, ja que no l'havia entès. Ens han aportat, per exemple, en el món de l'agricultura, productes nombrosos, no només aquests productes, llegums i verdures i fruites, fonamentalment, no només aquests productes, sinó la manera de conrear-los millor. En el món de la medicina, tècniques noves, coneixement nous, en el de la física, en el de la química. Miri, potser, si jo m'hagués d'inclinar per quina és l'aportació més important, és difícil, eh? Sí. Seria, doncs, la gran aportació que fan dels números posicionals, que diem. És a dir, cada xifra, segons el lloc que ocupa en un escrit, en una suma, en una operació matemàtica, té un valor, és desena, és unitat, és centena, etc. I, per tant, aquest invent de que a la posició d'una xifra li doni un valor únic, juntament amb l'invent, que no és invent àrab, sinó que és invent babiloni, amb l'invent de la xifra del valor zero, fa que les operacions aritmètiques s'hagin pogut fer des de llavores molt fàcilment, molt ràpidament, més còmodament que l'àbac, que és el que es feia servir.
Clar, vostè...
Per tant, aquest seria l'invent, al meu entendre, potser més notable. Que després del domini hispànic passa a tota Europa, i encara es fa servir. És a dir, al segle XXI encara fem servir un invent que ens van portar, que ens va portar la cultura àrab.
Clar, perquè vostè ha estudiat exhaustivament l'època de la Corona d'Aragó i la Catalunya medieval, un període en el que la cultura musulmana, però també les minories religioses, eren molt, molt presents.
Naturalment, si vostè em parla d'època medieval, el que avui és Catalunya, les minories religioses hi eren, existien. Bàsicament, quan manen els cristians, bàsicament hi ha la minoria dels jueus i la minoria dels musulmans. Tenien el seu paper, jugaven el seu paper, aguantaven el que podien, hi havia èpoques més tolerants i èpoques menys tolerants. I així va la història, no a l'edat mitjana, sinó sempre.
Clar, clar.
Es repeteix, tot es repeteix.
Tot, són segles, no?
Exacte.
Estem en aquest moment al segle XXI,
sí,
que diuen que és el segle de la informació, però seguim tenint perjudicis al voltant del món musulmà, i molts d'aquests perjudicis afecten a les dones, per exemple. Sovint pensem que les dones musulmanes són submisses i no tenen drets.
Doncs miri, jo no penso així, però hi ha molta gent que hi pensa. És veritat, és un error creure-ho, però vostè m'ha dit les dones musulmanes.
Sí.
És a dir, m'està parlant en termes de religió.
Sí.
La religió de l'islam, la religió musulmana, sembla que diuen que la dona hi és sotmesa. Doncs no, l'autèntica religió musulmana no sotmet a les dones, sinó que els hi va donar molta llibertat. Altra cosa és què pensen que fan els musulmans o el personal en general. Una cosa és la teoria i l'altra la pràctica. La dona que practica l'islam i que viu entre persones que practiquen l'islam té moltes més llibertats que la dona i les persones que practiquen el catolicisme. Dic el catolicisme perquè en el cristianisme, per exemple, el món protestant admet el divorci, el món catòlic no, el món islàmic sí. És a dir, té més llibertats la dona musulmana si és que s'és veritablement musulmà. L'altra cosa és que es digui que s'és musulmà i després es faci el que vulgui. I això el món catòlic, que és el que veiem al carrer, vostè m'està parlant des de Barcelona, al carrer no veiem catolicisme, al carrer veiem laïcisme. El que passa que moltíssima gent està inscrita en els llibres de baptismes. Això no vol dir que practiquin el cristianisme o el catolicisme com Déu mana.
Algunes autoritats religioses, religioses musulmanes, a Catalunya no han contribuït precisament a la bona imatge, no? Ara em ve al cap aquell imant que va descriure la manera correcta de castigar físicament a una dona.
Molt bé. La manera incorrecta, hauríem de dir, vostè estarà d'acord amb mi, de castigar una dona. Sí, de tant en tant, a qualsevol col·lectiu, pot aparèixer una persona que estigui fora de la normativa. Un imam que expliqui o ensenyi com s'ha de pagar una dona correctament, no, com deia vostè, sinó de manera incorrecta, perquè una dona no s'ha de pagar, doncs pot passar a totes les religions, a tots els col·lectius, i tant poden ser autoritats com gent vulgar. No, per exemple, no pot dir que el franquisme Franco fos un exemple de pràctica catòlica, no es pot dir, malgrat que Espanya era un país catòlic, no es pot dir de Xile durant la dictadura de Pinochet, no es pot dir d'Argentina, en fi, no es pot dir de molts llocs. I a vegades generalitzem i aquestes coses crec jo que s'ha d'anar molt en compte. La meva àvia sempre deia que amb el menjar no s'hi juga, doncs amb les creences religioses jo crec que tampoc.
Fa molt poc,
i perdoni, que sembla que li estic fent, sembla que li estic fent un sermó, estic explicant el que crec. I, a més, el que crec que he d'explicar.
No, sí, em sembla molt bé.
Fa
molt poc vostè va publicar el llibre L'Islam avui, alguns aspectes controvertits,
sí,
un llibre molt necessari en un context com l'actual, en el que molts ciutadans identifiquen l'islamisme amb terrorisme internacional. Quina part de culpa... Perquè seria important, no?, que vostè ens expliqués quina part de culpa tenim els mitjans de comunicació occidentals en aquesta visió distorsionada de la realitat.
Doncs ara semblarà que vagi contra vostè.
Aviam.
A veure, en general, insisteixo, en la frase en general, els mitjans de comunicació que estan o poc informats o mal informats sobre qüestions vàries relatives a l'islam, doncs transmeten la mala informació o la poca informació que els hi arriba o la tergiversen i, és clar, tenen una part, jo no diria culpa, però de responsabilitat clara. Què es pot fer? Enterar-se'n. Com enterar-se'n? Doncs jo escric llibres que serveixen per això. Ara bé, no tothom té temps. Jo, per exemple, si hagués de fer un programa de ràdio parlant de química orgànica, no em veuria ni tan sols capaç d'informar-me'n, perquè no en sé. Vull dir que no tothom ha de tenir els mateixos interessos ni els mateixos coneixements. Vostè ara, trucant-me a mi i deixant-me explicar, ja s'està comportant de manera que els seus oients quedin informats d'una cosa que deu creure vostè necessària, perquè si no, no me la preguntaria.
Evidentment, i quin és el missatge en els mitjans de comunicació en llengua àrab?
Ah, els mitjans en llengua àrab sí. Fan exactament o gairebé paral·lelament del que fan els occidentals.
Ah, mira.
Occident és el dimoni, les dones occidentals són prostitutes, la cultura occidental de fort, en fi, és igual, són dos mons malauradament i massa sovint enfrontats, i per tant l'un juga un paper i l'altre juga el paper contrari. Amb aquí hi ha responsabilitat per tots dos cantons. I se'ls ha de dir el mateix, informeu-vos, llegiu, etc. Li he de dir, però, en general, una persona, una universitat, un que porta un programa de ràdio, en general, estan més informats els musulmans de què passa a Occident que no al revés. Occident no coneix tant, no vol conèixer tant, no li importa tant. En general, insisteixo.
Sí, sí. I com s'explica que molts joves nascuts, criats, a més educats en Europa, abracin la causa terrorista de del que nosaltres anomenem Estat Islàmic?
Vale. Vostès anomenen malament Estat Islàmic, primera cosa, i no va contra vostè.
No, però, ja sé que res del que està dient va contra nosaltres, però...
No, com?
No, que ja sé que cap de les coses que està dient va contra nosaltres.
I menys contra vostè, que no el conec, i està molt amable preguntant. Jo sempre he dit, sempre des que existeix, he dit que no se'l pot considerar un estat en aquest grup terrorista, perquè li manquen moltíssimes condicions per ser un estat. Entre elles, per dir-ne només una, el reconeixement internacional. No hi ha cap organització internacional que reconegui que aquella colla de terroristes que hi ha en el que abans era Síria i Iraq siguin un estat. Per tant, no és un estat. Ara, islàmic sí que ja li puc dir amb tota categòricament que no li puc considerar, no perquè jo reparteixi patents de qui és musulmà i qui no, sinó perquè les obres que estan fent, la doctrina que diuen seguir, no coincideix amb la doctrina de l'islam ni amb el que es recomana des del punt de vista de la creença islàmica. Per tant, és un adjectiu que no se'ls hi pot, un qualificatiu que no se'ls hi pot donar. Se'ls hi ha de dir terroristes, i així anem, i fan mal, però ser terrorista està en contra del fet de ser musulmà. Si un musulmà es fa terrorista, ha deixat de ser musulmà. És a dir, ja no està seguint la normativa de l'islam i, per tant, no se li hauria de dir musulmà. Amb això fem mal fet, generalitzant. Això també passava en el nostre país, quan ser basc no volia dir ser terra. Es podia ser basc i ser una excel·lent persona. Per tant, hem d'anar amb compte a vegades amb aquestes generalitzacions.
I aquests joves nascuts a Europa i que acaben amb aquest moviment...
Perdoni que no li he contestat, és veritat. M'ha fet... I juguen molts factors, això està estudiat i s'està estudiant des del punt de vista sociològic i de l'antropologia. Un dels factors és, per exemple, la poca esperança de futur que tenen alguns joves que estan nascuts, fins i tot, i educats a Europa, a l'institut on van els nostres fills, no té res a veure. Tenen poques perspectives de futur. Si tu tens un cognom àrab o urdu o pakistanès, doncs difícilment trobaràs treball, mentre que un que es digui, que sigui català o castellà de cognom, el trobarà més fàcilment o llogarà un pis més fàcilment. És a dir, hi ha una poca esperança de realitzar-se com a persones. I l'estat islàmic, aquest mal anomenat estat islàmic, juga sabent això i els hi ofereix doncs l'oro i el moro, mai també dit, és a dir, aquí si veniu contribuireu a una causa magnífica que serà l'expansió d'una societat justa que arribarem a tot el món, sí. Naturalment cobrareu, que això es diu poc, és a dir, són soldats mercenaris, cobren, i aquí al millor o a França o a Bèlgica no tenen treball, a part de que hi ha també la bona fe del que es deixa enganyar perquè no té més llums. I vindràs aquí i salvaràs el món i arriben allà i es troben doncs amb bombes a la mà i fent-les servir. Alguns, afortunadament, han tornat, alguns per mala fe i fer el mal que feien allà portar-lo aquí, però alguns se n'han penedit, sobretot alguna dona. Jo vaig allà a cuidar orfes, posem-hi, o fer feines d'infermeria, i allà resulta que el que volien era que fos esclava sexual d'algú. Per això sabem alguna cosa més d'aquest pretès estat, perquè fins ara només sabíem el que ells volien que sapiguéssim. Mm. O sigui que la seva propaganda, excel·lentment feta, és a dir, amb uns mitjans fantàsticament bons, doncs, esclar, ens han explicat el que ells volien que ens arribés a nosaltres. I per ara, el denominador comú de les notícies que ens han fet arribar ha sigut sembrar el terror. És a dir, que ens espantéssim molt i que ens deixéssim adoctrinar. Afortunadament, hi ha molta gent a Occident que tenim seny, sí, o que ens pensem que en tenim, i per tant espero que no. Però vaja, hi ha jovent, que, o no tan jovent, noi o noia, famílies fins i tot, que es deixen enganyar i allà doncs se'ls obren els ulls, o no.
Ja, perquè Dolors, molts d'aquests terroristes s'ha demostrat que no són lectors de l'Alcorà.
No, esclar, si a sobre no saben ni àrab. L'Alcorà està escrit en llengua àrab i no saben ni àrab. Si sabessin àrab, tampoc entendrien fàcilment el contingut de l'Alcorà, que ells diuen que conté la paraula de Déu. Per què? Perquè Déu els hi va parlar, segons l'islam, al segle VII, fa molt temps, estem al XXI, i l'àrab que es parlava en aquest moment no és l'àrab d'ara. Per tant, tu pots parlar àrab amb el teu pare, amb la teva mare, amb els teus amics. En realitat estàs parlant un àrab del segle XXI, és a dir, ja s'ha dialectalitzat de tal manera que no pots entendre directament l'Alcorà. Aquí juga aleshores la mala fe a vegades d'algun imam, d'algú que es diu expert, i que et diu que diu el que no diu. I aleshores es pot tergiversar, pervertir, etc.
Clar, i no precisament, precisament un dels tòpics més recurrents fa precisament referència a l'Alcorà, no? El llibre sagrat dels musulmans. Quins són els principals errors que cometem quan parlem d'aquest llibre sagrat?
Bueno, jo no sé què parlen la gent. En principi, qualsevol persona que parla àrab deu pensar, jo no puc parlar per tots i cadascú perquè no he anat a parlar, a preguntar a tots i a cadascú, deu pensar que entén l'àrab. L'àrab que hi ha allà escrit. Això és molt difícil que sigui veritat, i això per què ho dic? Perquè moltes persones musulmanes que jo conec a Catalunya, posem-hi, em diuen jo estic llegint l'Alcorà i l'estic entenent gràcies a una traducció. Dius, ah, molt bé, si la traducció està ben feta, si la traducció reflexa el que diu l'original en àrab, doncs cap problema. I hi ha bones traduccions, la de Bernet, la de Cortés, la de Palca, hi ha bones traduccions, però hi ha també males, pèssimes traduccions. I aquestes pèssimes traduccions solen arribar a Catalunya com a regal. I, per tant, tradueixen el que no diu l'original àrab, amb la qual cosa doncs es pot, s'està manipulant el contingut de l'Alcorà, i molts, anava a dir alguns, molts musulmans em diuen, jo estic llegint l'Alcorà ara per primera vegada l'entenc. I jo dic, bueno, i quina traducció llegeixes? I és quan doncs t'has de posar les mans al cap i advertir, compte, hi ha traduccions que en realitat són tergiversacions, manipulacions, malèvoles, eh? I s'ha de criticar aquest tipus de traduccions. La gent que m'escolta ja ho entendrà. Són traduccions no venables, que es diu. És a dir, que països amb molts diners, això que en diem el petroislam, les fa traduir i les regala. I aquests països no són precisament model de comportament islàmic.
Dolors, tenim tres minuts per davant. Vostè també és professora de l'Institut de Ciències Religioses de Catalunya.
Sí, senyor.
L'arribada del Papa Francisco pot millorar la relació existent entre les principals religions monoteístes?
Ho espero, però he de dir que altres papes anteriors han treballat a favor, eh? Altra cosa és que és una feina llarga. En el papa actual, no sé si li deixaran fer la maquinària vaticana, no sé si li deixarà fer tot el que ell voldria fer, esperem que ho pugui fer, esperem que tingui èxit i que tots plegats arribem cap a un món millor. És difícil, eh? És difícil.
Molt bé, doncs Dolors Bramon, escolti, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada. Jo no sé si vostè creu que tot podrà canviar d'aquí a poc temps, però bé, això ho veurem també nosaltres, no?
Jo sóc optimista, o com a mínim procuro ser optimista, o si vol procuro transmetre optimisme i li dono les gràcies a vostè que ha permès que expliqués això i a veure si tenim sort i serveix per alguna cosa.
Doncs moltes gràcies per haver atès la nostra trucada. Gràcies. La Dolors Bramon, doctora en filologia semítica i en història medieval, professora emèrita d'estudis àrabs i islàmics de la Universitat de Barcelona.